Senyores i senyors, comença Passeu sense trucar amb la parella més gran de la radiodifusió andorrana, Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Com estem? Benvingudes i benvinguts. Hola, Ricky.
Hola, hola, Candela.
Preparat per aquesta onada de calor?
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Escolta, avui tela marinera, eh?
Hem de seguir els consells que ens donen des de Protecció Civil, allò de baixar les persianes
quan
toqui el sol a casa, clar, quan en tens.
Quan en tens.
O sigui, no hi poses una manta penjada.
Una manta,
no?
Sí,
zamorana, exacte.
Sí.
No fer esforços físics i l'esport deixar-lo per les hores més baixes de sol, eh?
Avui me n'he trobat un que anava amb el gos. Té un gos igual que el meu.
Ah, i què?
Es diu Gus.
Sí, ja el conec.
I escolta, venia aquell home, però dic, t'agafarà alguna cosa?
Oh, però doncs no devia ser tard, no, tampoc?
Bueno, eren les 10.
Ah.
Però dic, escolta, aquí se li ocorreix amb el que està caient. Ah, perquè, clar, és que aquest, quan va, se'n va d'en cama...
Amb el gos?
A Sant Julià, sí. El gos és molt diferent, tot i que és igual, eh? Vull dir, és un bitxon maltès, però ja és un bitxon maltès, diguem-ne, runner.
És un runner.
Ho és. Igual li posa una cinteta, no?, a dalt al cap. Sí, bueno, venia, però xop, eh? Vull dir, però no veus que et donarà alguna cosa, i el pobre gos també.
I què?
Dic que et recomano que si vols córrer, corris ja al vespre, que ja no hi ha sol, o a primeríssima hora, diu, mira, vés a fer punyetes.
Dic, home, escolta, vale.
D'acord. Però no és bo.
Clar que no és bo.
A determinades hores sortir a córrer, ja siguis
tu... O anar amb bicicleta.
I anar menys amb els animals.
Ja, pobrets, ells no en tenen cap culpa.
Pobrissó. Avui un susto, Candela, perquè me n'hi ha assabentat que hi ha un primer cas de llengua blava i el Miqui té la llengua blava. Bueno, té una taca.
Però és amb un...
De seguida he trucat al veterinari.
Però de quan té aquesta taca?
De naixement.
Doncs llavors, és la llengua blava.
No, però sempre s'ha de prendre mesures amb aquest aspecte. Que, per cert, diuen un marrà. I jo un marrà entenc un porc.
No.
I no, es veu que no.
No.
És una...
Un corder.
És un corder. És que no sabia si era una ovella...
Una abella...
No ho sé.
Un marrà.
Un marrà no és un cerdo. Perquè jo venia allò de marrano cerdo,
sí,
no?
Sí, també.
I marrà, doncs
no.
I avui hem tingut un debat...
Marrans.
Amb la directora dels informatius en aquests moments, que és la Iman, i em diu, escolta, tu, un marrano és un porc? Dic, a mi no em diguis això, eh? A mi no em diguis això, Iman, eh? No, home, escolta, dic sí, crec que és... Pues no.
No.
Aquí és un altre... Doncs veu que aquest nom el rep, això, els...
Els corders,
això.
Els xais, els vents.
Els vents, sí. Mm. Bueno, no ho sabia. Bueno.
Ai, sí, ahir va haver Hormiguero, tot i que va marxar, jo crec, que va marxar de vacances al Motos.
Sí, no,
jo
no.
Jo crec que això era, es va enregistrar.
Era gravat.
Clar.
Era gravat.
Ahir ja us vam dir que era l'aniversari, feia 59 anys, el Santiago Segura.
Efectivament.
Estrenava nova pel·lícula.
Sí.
I on l'havia de presentar a bombo i plateret...
A l'Hormiguero.
Clar.
Amb el Pablo Motos.
Ah, i tant.
Sí, tot i que ara aquests temps que estan, doncs, de vacances i tal, és l'Hormiguero, 18 anys juntos, que es diu ben aviat, no? Bueno, doncs ahir tenia el Santiago Segura, que també estic convençut que això es deuria enregistrar especialment, perquè avui crec que és quan es presenta la quarta part d'aquesta nova pel·lícula que es diu Padre no hay más que uno,
mm-hmm.
I ahir, doncs, feien la presentació d'aquesta pel·lícula.
Molt, no?
Bé. Bueno, doncs tot...
El Torrente ja va aparcat, eh?
Sí, no.
Ah, no?
No, el Pablo Motos ja li va preguntar ¿y lo de Torrente?
¿Qué?
¿Cómo lo tenemos?
¿Para cuándo?
Doncs està...
Escrivint el guió.
Sí, senyora. I ben aviat tindrem una nova entrega de Torrente 4.
Et pot agradar o no? O 5 o 6?
No sé quants Torrentes porta.
Et pot agradar o no, però a veure, que és un geni, el Santiago Segura, sens dubte.
Indiscutible.
Sens dubte.
Indiscutible i xapó al senyor Santiago Segura. A mi no m'agraden les pel·lícules, però, escolta, m'agrada... com a professional del que ell toca i ho toca fantàsticament bé. Bueno, doncs ahir 1.174.000 espectadors van veure el programa de l'Hormiguero i a continuació va venir Supervivientes amb 1.094.000.
No, però això fan a Telecinco, eh?
Això a Telecinco.
Però això ho fan cada dia.
I sí, i quan es va acabar l'Hormiguero van fer la primera pel·lícula de Padre no hay más que uno. I, escolta, 1.050.000 persones també veient, doncs, la...
Déu-n'hi-do, no?
Sí, perquè ahir va ser temàtic Santiago Segura, Antena 3.
Clar.
Sí, sí, sí.
Ah, no, esclar, el primer amb el motos i després la pel·lícula.
Correcte, correcte. Després parlem del Tour de França,
home,
que
sí,
també s'està seguint molt, molt interessant el Tour de França, les coses també com siguin, molt interessant, tot i que ja pues, sembla ser que Pogacar doncs, serà el guanyador, però aviam, aviam...
Ahir no va guanyar el Pogacar.
No, ahir no va guanyar. Ahir va guanyar un senyor que es diu Ricardo o Richard Carapaz. Sí, sí, crec que és equatorià.
Són molt bons, eh?
Molt bons, molt bons. Sí. Doncs mira, a Eurosport, que és canal en aquest cas de pagament, 57.000 persones, el que passa és que en diferents moments doncs, es va poder arribar fins a les 99.000. I el Tour de França, que també es feia a través, en aquest cas, de la primera de Televisió Espanyola, que aquí no s'ha de pagar res, de moment...
Més gent.
Doncs 1.151.000.
És normal.
Déu-n'hi-do, aquest Tour de França que era ahir Saint-Paul-Trois-Châteaux. Mira que n'està ple de châteaux a França,
El Château Relais, oui, château, oui, oui.
Però château, escolta, tu, jo em pensava que era una cosa de Vilanova i de Sitges, el château.
El château, allò és el château.
I bueno,
és el château.
Bueno, per res. I avui més, eh? Avui més.
Home, sí, fins diumenge.
Sí, sí.
Fins diumenge.
No, molt interessant.
La Sonsol és que jo suposo que...
Encara continua.
Sí, no, però deurà plegar demà, eh? Perquè si ens escolteu per Onda Cero, els Ines, Julia Soteros i tot, pleguen demà.
Sí, us ho direm d'una altra manera. Totes les grans estrelles de la ràdio i la televisió pleguen demà, exceptuant la Candela i el Riqui.
Perquè no som grans estrelles.
Bueno,
nosaltres.
Això dius tu, clar, que ho som si
els
no ens ho diem
nosaltres.
Una
setmana més. Doncs com a Sonsol, com que pertany al grup d'Antena 3, Antena 3, Onda Cero i tot això, doncs haurà plegat demà.
Segurament.
I jo em pregunto, tornarà l'any que ve l'Anna Rosa?
Doncs no ho sé.
Potser que es jubili.
Potser que sí, potser. Ja li han dit més d'una, i més d'una, que aviam si ja...
Vaya ser, Anna Rosa, quedes en su casa. Doncs res, que ja està de vacances. Aquesta sí que ja fa dies que està de vacances, la Sonsoles no, i va fer un 13,6, i tarda ara, amb la gent que ho presenta ara, un 9,4.
Sí, ahir crec que era el Frank Blanco qui ho presentava, perquè sí, sí. El que passa és que la diferència comença a ser bastant considerable.
Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
La psicologia, com sempre, a l'abast de tothom, amb l'espai Ànima, dins del Passeu Sense Trucar, i amb la Laura de Llarès. Hola, Laura, benvinguda de nou.
Bona tarda, Candela, què tal?
Com anem?
Molt bé, i vosaltres?
També, també. Escolta, quin menú ens has preparat per avui?
Mira, avui parlarem d'un tema que és obrir un meló, que ja el vam mig obrir amb una altra secció, que és el tema de com comunicar les coses negatives. I aleshores, la primera pregunta que ens podem plantejar és si sí o sí sempre hem de comunicar les coses negatives. Això dependrà molt dels valors que tinguem cadascun de nosaltres, de la gravetat del fet que haguem de comunicar, evidentment, i també del vincle que tinguem amb l'altra persona. Els valors ens influeixen en com nosaltres interpretem el fet que ha succeït. És a dir, el podem interpretar més o menys negatiu o fins i tot per nosaltres pot tenir un valor neutre. I per una altra persona, ja ho sabem, que això va canviant.
Sí, sí.
L'altre, com deia, doncs, pot compartir els nostres valors o no. Sí que és veritat que hi ha una sèrie de valors que són més o menys universals. Per exemple, doncs, la infidelitat. Sabem que en una majoria de casos s'interpreta com un fet negatiu perquè simbolitza també la traïció i l'engany. Però sí que hi ha persones que la infidelitat, per a qui la infidelitat no és tan greu, no? O fins i tot es contempla com una cosa natural i inevitable. I això també, segons la cultura, en la que ens haguem educat, doncs pot influir molt, no?
I tant.
Després parlàvem de gravetat, no? Quina afectació pot tenir o tindrà sobre la persona que li comuniquem el fet en qüestió, no? I aquí hi ha dues coses que són molt importants. Una és la intensitat i l'altra és la freqüència. És una mica, quan parlem de trastorns clínics, també ens fixem molt, sempre, amb el que és la intensitat i la freqüència. Si reprenem l'exemple de la infidelitat en la intensitat, doncs podríem parlar de si és un enamorament d'una altra persona o si bé ha sigut un desliz, un error puntual. I amb la freqüència, doncs, calcularíem el nombre de vegades que ha passat, si és que ha passat una nit, si és que ha sigut un petó fortuit i ja està, o si bé s'ha anat repetint. Com veieu, aquí pot agafar el mateix fet un color o un altre bastant diferent,
Però sí que és veritat, perdona que t'interrompeixi, amb el que has dit, no? Segons en qui ho has de dir, no? Si és una persona familiar o molt propera,
exacte,
malgrat no sigui familiar.
Exacte. Aquí arribem al tercer factor, que és la confiança i el vincle que jo tinc amb aquesta persona.
Costa.
No?
Vaja, a mi em costaria més, per exemple, no?
Clar, i aquí hi ha unes preguntes que són clau. És a dir, la primera seria si jo tinc aquest nivell de confiança per comunicar aquest fet, perquè hi ha vincles que nosaltres fem en l'àmbit laboral, però que no van més enllà, és a dir, no parlem de coses personals, no parlem d'inquietuds, no? Aquí, doncs, potser seria més adient que li comuniqués una persona més vinculada a la vida personal d'aquesta persona. Llavors, aquí ens podem plantejar, hem parlat de coses personals abans amb aquesta persona? Fins a quin punt m'ha anat explicant coses? Si conec o no, estava pensant molt en el tema d'infidelitat, no? També es dona molt la situació en què conec a les dues persones
també
implicades de la també parella, no?
Sí, sí.
I aquí, ostres, no se sap ben bé què és el que s'ha de fer. També és important saber si coneixem el context de la persona, perquè moltes vegades ja no és el fet en si, sinó també la circumstància que està travessant o que pugui estar travessant aquesta persona. Això ja ens dona el to de saber cap a on hem de tirar i com ho hem de vestir una miqueta. I després, i més important de totes, és si estaré disposat a escoltar i acompanyar el dolor que produirà aquella informació. Perquè una cosa és comunicar i l'altra és després està en disposició de donar aquest suport que segurament serà necessari. Perquè si no és així, ja puc preveure de comptar amb algú que pugui estar a prop per donar aquest suport que pugui ser necessari, no?
Ui, has d'implicar una altra persona.
Exacte, sí, sí, sí. O sovint, si jo no tinc aquesta confiança o aquest vincle per transmetre aquesta comunicació, puc trucar algú que sí el tingui i utilitzar una mena d'intermediari, no? Aquí, quan parlem de coses petites, jo us diria d'aplicar la llei dels 3 minuts, que ja l'hem parlada,
Sí.
Si una cosa pot canviar-se en 3 minuts, es diu. I si no pot ser així, sobretot quan ens estem referint a comentaris sobre el físic, vestimenta i etc., si no pot ser així, el que fem és que ho obviem, perquè no cal, no? Però sí que és veritat que hi ha vegades on ens veiem abocats a comunicar coses que no ens agraden, no? Després parlarem de coses ja més greus, però quan són coses així, doncs hi ha una sèrie d'estratègies que ens poden ajudar bastant. La primera és ser molt clar, directe i empàtic. És a dir, no començarem a donar toms a l'assumpte, no començarem a fer renou, utilitzarem un llenguatge que sigui fàcil, que sigui directe, i això sí, respectant els temps de reacció de l'altra persona, tampoc anirem a avassallar. Què passa? Quan donem molts toms, l'altre ja sap que anem cap a un camí negatiu i es pot començar a anticipar i a imaginar coses pitjors que la que haguem de
comunicar. T'olora, sí, 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 sí. Sí, sí, sí.
Després, ens posarem en el lloc de l'altra persona. Per què? Perquè així podem anticipar les seves possibles reaccions, que com que estem parlant de coses que no agradaran, doncs ja podem anticipar que seran adverses, I així estem preparats també per assumir-les. Jo us recomano sempre començar el discurs amb algo positiu. Clar, aquí s'ha d'adaptar a la situació, perquè lògicament quan parlem d'infidelitat això pot complicar-se una mica. Però si, per exemple, hem de comunicar algun error que hagi pogut cometre un company de feina, doncs es pot començar per allò que fa bé i com a millora aportar, no? I ja ho estem vestint de manera que pugui ser acceptat per l'altra persona bastant millor, no? ser molt específics i objectius. Hem d'explicar un fet concret, no començar a generalitzar, no començar a buscar exemples de fa 8 anys enrere, no? Anar a l'especificitat i, si podem, en la mesura de lo possible, no emetre un judici nostre, perquè el judici nostre al final és nostre. I aleshores ens mantenim neutres. Practicar l'escolta activa. L'escolta activa és escoltar l'altre, però i fer-li saber que l'estem escoltant. Perquè a vegades, sí. Oh, jo ja sóc aquí, però estic amb el mòbil, no? Mm-hmm. Això no val, eh? És fer-li saber, a més, que l'estem escoltant. I després, per últim, no menys important i molt obvi, escollir un espai i un moment indicats. No davant de tothom, no en un moment en què hi hagi molt estrès, sinó que ens esperem i escollim un lloc que sigui més adient. L'altra situació que ens podem trobar, que és encara menys agradable, és comunicar males notícies, però males notícies de debò, d'aquelles amb majúscula i
negre. Una mort,
exacte.
Una malaltia.
Una malaltia greu, una mort. Aquí també ens podem preguntar si s'han de comunicar sempre, no? I si s'han de comunicar a la persona afectada directament, la persona que està malalta. Això és un meló immens que ens hi trobem sovint, eh? Què fem? Li diem? No li diem? Ho diem als nens que ens separem o no els hi diem? Diem als nens que la mare està malalta o no li diem? Doncs això són grans dilemes amb els que ens podem trobar, no? I sobre això hi ha molts estudis fets sobre una cosa que s'ha anomenat la conspiració del silenci, que és quan tots els familiars o amics fan un pacte de silenci perquè la persona afectada no s'enteri del que està passant. I això té conseqüències molt devastadores. La primera que podem enumerar és la sensació d'inutilesa, no? La persona afectada pot sentir-se inútil, sí. Pot sentir que la seva opinió no compta per res, no? Això produeix
exclosa,
un malestar...
Exclosa, no?
Exacte. Exclosa de la seva pròpia vida quan estem parlant de coses que afecten, no?, molt profundament. Això genera molt malestar, eh? La pèrdua d'autonomia en les decisions personals. És que jo no puc decidir què serà del meu futur si no sé com estic en el present, no? Per exemple, després, és clar, el sentiment d'engany i de ser traït, no?, per aquells que més t'estimes, això provoquen encara més patiment a la situació que ja de per si té un patiment bastant gran. Pèrdua de confiança, aïllament, baixa autoestima també, perquè si jo detecto que els altres pensen que no sóc capaç d'assumir una cosa, és probable que jo també ho pensi, que no podré assumir-ho. Sentir-se que l'han menystingut i el quart efecte devastador que té el pacte de silenci és l'efecte sorpresa. És a dir, que quan m'acabo adonant del que està passant, segurament me n'adono de la pitjor manera per algú que no m'és proper, per algú que potser creu que ja ho sé i, per tant, anirà per la via directa.
Me fa la pota, no? Directament.
I aleshores, exacte, me la pota. I aleshores encara acaba sent més devastador, no?, per aquesta persona. Llavors, aquí, molt similar a l'anterior, però una mica més adaptades, hi ha tota una sèrie d'estratègies que podem utilitzar per comunicar aquestes males notícies, no?, que jo, personalment, us recomano que ho feu sempre. Sempre que pugueu comunicar-les,
sí,
ho feu, per evitar justament la conspiració de silenci.
Sí, sí.
La primera cosa que podem mencionar és que hem d'estar preparats emocionalment. Per què? Perquè quan nosaltres, i aquí és un altre meló, candela, però quan nosaltres comuniquem una mala notícia amb algú, el que estem fent és acceptar aquella veritat, nosaltres també. Fins que jo no li dic a aquella persona, ostres, m'han dit que això és molt greu, això que tens, jo mateixa no ho estic acceptant. I a vegades, per no acceptar-ho jo, no sóc capaç de comunicar-ho cap a l'altre. Per tant, serà molt important que ens preparem emocionalment. Després hem d'adaptar el llenguatge, s'han d'evitar els tecnicismes, s'ha de ser molt clar amb les explicacions. Això passa a vegades amb els metges, eh? T'expliquen coses i tu dius, ostres, però és que no ho estic entenent, no? I el metge de seguida s'ha d'adaptar, no? Doncs aquí una mica el mateix. Hem d'adaptar el llenguatge a la persona a qui li estem comunicant. I això val també pels nens. No explicarem una malaltia igual amb un adult que amb un nen.
No, segur.
Perquè el nen ha de poder entendre aquesta malaltia sense que li suposi un xoc emocional molt fort que el deixi paralitzat. no podrem evitar-li que ho passi malament, això és impossible, perquè quan les coses doncs, van com van és impossible evitar-ho, però sí podem suavitzar-li i que ho vagi acceptant poquet a poquet. Això sí que ho podem fer. Els padrins també, és molt important comunicar-los de manera que ells ho puguin entendre. Aquí, escollir el moment i el lloc adequat, igual que en el cas de comunicar coses menys greus, doncs ho haurem de tenir present, no? Ser honestos i transparents, això és molt important. Hem d'estar preparats per respondre preguntes difícils. I si no en coneixem la resposta, hem de dir que no la coneixem. Però el que no podem fer és donar falses esperances. Per què? Perquè en moments de desesperació ens aferrarem com a un ferro calent en aquelles falses esperances.
Sí, sí.
I s'acabaran convertint en expectatives que no es compliran.
Sí, sí.
Per tant, aquí hem de ser molt prudents a l'hora de fer això. I després, molt important, oferir ajuda. Oferir ajuda només vol dir mostrar-se disponibles. És a dir, és evident que hi ha coses que ens agradaria poder parar, però que no tenim a les nostres mans, no? per poder parar. No podem retrocedir en el temps, no podem parar el temps, no? I que no es mogui, que no evolucioni una certa situació. Però el que sí podem fer és estar presents i demanar una cosa tan senzilla com dir, d'acord, la situació és molt greu, és molt complicada, però dintre d'aquesta situació complicada, què necessites? No? Què és el que jo puc fer per ajudar-te? I això és una manera increïble de mostrar-nos presents. I segurament hi hagi coses que es puguin fer. S'ha donat en casos de malalties terminals on hi ha desitjos, inquietuds que té la persona que està a punt de marxar, on només aquesta pregunta ja ha servit per solucionar aquestes coses. No? Però clar, si no la fem, és possible que l'altre tampoc hi pensi.
Clar.
Perquè ja té molta emocionalitat a sobre, no? En aquell moment. I en aquests casos, en casos de malaltia terminal, també pot passar una cosa, que és que la persona es negue a veure la realitat. Això succeeix bastant. En aquests casos, jo us diria de no forçar.
Que ho vagi païnt, no? Que ho vagi païnt.
Perquè al final la negació és un mecanisme de protecció per guanyar temps. Per guanyar temps i assimilar les coses. Si nosaltres veiem que la persona comença a negar la situació, el que no farem és empenyer-la, no? Perquè ho accepti. Hem de respectar el temps de cada persona i entendre doncs, en quin moment es troba. Això és molt important.
Sí, sí, és veritat. Arribo a la conclusió de que no pot ser en qualsevol greu o no tan greu, Vull dir, massa pim-pam, no? Has de madurar una mica les coses i ja està, no?
Clar, al final quan ens trobem amb dilemes d'aquest tipus, no? De, ostres, he presenciat com li han estat infidel a la meva millor amiga, per exemple. Què faig? Li dic amb ella? No li dic? Parlo amb ell directament i el forço que ho digui? Vull dir, això són dilemes en què ens podem trobar tots,
sí.
Perquè al final les interaccions humanes, doncs, poden donar lloc a aquestes situacions, no? Sí que és veritat que posar-nos al lloc de l'altre ens ajudarà molt a saber com dir-ho, no? Jo sóc partidària de sempre anar amb la veritat per davant.
Sí.
Perquè al final la mentida té les potes molt curtes i quan se sap una cosa acaba fent més mal, no? Però sí que hi ha fórmules sobre com fer les coses, perquè tampoc sóc partidària de dir les coses massa bruscament.
Clar, clar, clar.
Perquè aleshores l'impacte es multiplica per 10, no?
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Són situacions difícils.
Sí, 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 la veritat és que sí, Laura.
I no hi ha una mateixa solució per tota la situació. Vull dir que ens hem d'anar adaptant.
Doncs sí, estem en algun moment d'aquests... seguim els passos que ens ha donat la Laura, però tant de bo que no hàgim de fer-ho, Tant de bo, tant de bo.
Sí, sí, no, almenys jo ho espero, però si ho hem de fer, doncs siguem prudents.
I tant, i tant. I
siguem
tant.
Honestos, sí, intentem fer... Sí. Intentem no ampliar l'impacte que això tindrà.
Sí, sí, sí. Molt bé, doncs, Laura, moltes gràcies per acompanyar-nos una estona més.
Gràcies a vosaltres.
Fins aviat.
Adéu.
Adéu, adéu.
Doncs apa, anem acabant. Esperem que, com sempre, us hagi agradat, us hagi servit aquest espai, nou espai, que en portem molts, d'ànima, amb la Laura de Llarès.
Doncs sí, doncs sí. Psicologia a la ràdio, en aquest cas a Ràdio Valira, cadena pirenaica.
Sí.
Bé, avui, com sempre, ja sabeu, acabem amb música, procurem que aquesta música sigui bona, de qualitat. I avui, mira, ens ha semblat que, com és 18 de juliol, ens n'anem a l'any 1991.
És a dir, 33 anys endarrere.
Ni més ni menys. I aleshores volem recordar que aquell dia, 18 de juliol del 1991...
Jo no sé si li agradaria celebrar-ho amb ella. No va anar massa bé, això.
No ho sé, era simplement recordar...
No va anar massa bé.
No. Es va casar Whitney Houston i es va casar amb Bobby Brown, que també...
Van tenir una filla que també és morta.
Que també és morta.
Tan jove,
molt joveneta,
Déu.
Sí. I també no sé. Un matrimoni bastant terrible. Però bueno, sempre és bo escoltar a Whitney Houston, perquè era una de les grans, de veritat, de la música, i avui és la que posa el punt i final al programa Passeu sense trucar, segona part.
I l'escoltarem amb Bobby Brown,
Perfecte. Yeah. Got it. Yeah. Come on. This one's dedicated to those who don't believe in real love, especially our love. Hey, yo, LA.